a Ràdio Maricel, a cel obert.
I és que hi ha gent que té un do. Marta, bon dia, bona hora.
Bon dia.
Bona temporada.
Gràcies, sí. Iniciem.
I tu vas lligar caps quan?
Jo vaig lligar caps quan, a partir de tu, precisament, doncs vaig veure el nom d'aquesta persona, vaig entrar al seu Instagram perquè l'havia vist per la processó i ja em vaig trobar genial d'anar de peu. Si això són apunts, mare meva.
Sembla mentida, eh?
Sí, així, de peu, caminant, amb un tras i
el
amb una llibreta.
De...
i que pugui fer aquella meravella. Yeah. I bé, doncs, em va agafar curiositat, m'agrada molt el món de les il·lustracions, vaig entrar al seu Instagram, vaig quedar meravellada, i en una d'aquestes fotografies vaig veure ella, i al darrere de la foto, un seguit d'àlbums il·lustrats, vaig suposar, per ella, i n'hi havia un que és un dels meus preferits, un que es diu Margarita el cabrit, i la por a les altures, i és això, doncs, d'un cabrit, una cabra, que té por a pujar les muntanyes més altes, i per tant no pot seguir a la seva colla fins a dalt, i llavors es fa amic d'una ovelleta. Bé, la història és molt maca, sobre l'amistat, és molt maca, i els dibuixos són fantàstics. I clar, quan vaig pensar, he tingut
al davant
a la il·lustradora d'un dels meus àlbums il·lustrats preferits, que m'he explicat a la biblioteca diverses vegades i l'he donat a conèixer, i mira, doncs, casualitats d'aquestes, que sense haver-ho sabut, he sabut després, però també estic contenta, doncs, d'haver poder relacionar que els dibuixos que feia aquesta il·lustradora, doncs, els mateixos que d'un àlbum il·lustrat tan bonic.
L'any Chapman va passar per Sitges, ara ho diem així d'una forma tan normal, però no sabíem qui era aquesta senyora que il·lustrava d'aquesta forma tan meravellosa, tan màgica, que és com quan érem petits veiem els pintors de Baix a Mar. Doncs més o menys tres quarts del mateix. Bé, em vull començar per aquesta anècdota que ens lliga també en el món dels llibres i en un món que sempre ha defensat molt la Marta, que són els llibres il·lustrats, tant per als il·lustradors d'aquí com per als il·lustradors de fora, que és un gènere amplíssim, que n'hi ha molt per escollir i que val molt la pena que els pares i mares parin atenció, perquè un bon llibre il·lustrat és obrir un món als més petits de casa.
Sí, a l'estètica,
a la sensibilitat.
Sensibilitat, que no tot s'acaba amb Disney, que no tot s'acaba amb el que ja coneixem, ni amb els dibuixos de la tele, que hi ha tot un món d'artistes i que no pot fer que il·lustrin o que treballin en el món de la literatura infantil, per això doncs és un art menor, al contrari. Més
segurament
algun...
això és el que ens ha passat amb aquestes il·lustracions de Santa Tecla.
Sí, sí, sí. I això, que ens poden regalar moments molt macos per compartir amb els nostres nens, no? D'agafar un àlbum d'aquests i treure-li tot el suc, perquè realment sembla en un principi una cosa senzilla, però estan molt, molt, molt ben treballats.
Doncs val la pena prendre-ho en consideració. Comencem el curs que ha d'acabar. Esclar, hauria d'acabar...
Sí, no? Esperem un curs molt especial i, de fet, ha estat una aventura, tot un repte, un projecte molt maco, i en
heu
això
tingut,
estem.
Has tingut ocasió de veure alguna cosa del projecte, de les obres? Estem parlant de la Biblioteca Santiago Rusiñol.
I estem treballant una miqueta en la línia, doncs, de definir serveis, és a dir, on anirà cada cosa, on anirà el fons infantil, on aniran les novel·les, on aniran els àudios, on anirà tot.
O sigui,
i una miqueta, doncs, en aquest espai de fer el puzzle, perquè no és un espai fàcil, no és un espai diàfan, quadrat o rectangular que pot tenir una planta d'un edifici nou, sinó que té molts, ho sabem, molts racons i raconets. Molts d'ells, doncs, recuperaran coses que havien sigut magatzem o coses que havien sigut lavabos que ja no funcionaven ja. I tot això, doncs, un espai molt especial.
O sigui, perquè tothom ens entengui, una cosa és el projecte arquitectònic, que ja estava definit,
sí,
i una altra és el que esteu fent ara, que és intentar dibuixar i encaixar, suposo que mantenint aquella personalitat tan pròpia de la biblioteca,
clar,
o intentant mantenir aquell esperit, no?
L'edifici és que t'ho marca molt
ho
i l'esperit es manté, perquè és entrar allà i és entrar a la Biblioteca Santiago Rusiñol, però al mateix temps volem fer un pas endavant i bé, una biblioteca és el servei que ofereix i volem que sigui modern i que sigui de qualitat, mantenint tot el que s'hagi de mantenir i el que s'hagi de renovar-ho, les dues coses.
Quina feina més maca, no?
Quina sí, il·lusió, però sí, és que és un projecte molt engrescador i ara que comencem amb això, que ja... persones que ja fa temps no,
pues, estan
treballant, però jo ara doncs, hi començo i m'introdueixo, i realment és un projecte molt engrescador.
Perquè vostès potser pensen, quant temps fa? Se'n recorden? L'any passat es parlava que el mes de setembre tot plegat començaria, o la tardor començaria, els bibliotecaris, tot l'equip de bibliotecaris, tot en pes, va fer el cor fort i va començar a agafar llibres, col·leccions, etc, per traslladar-los en aquest magatzem de Barcelona, on estan convenientment resguardats fins que la biblioteca torni a obrir les seves portes. Tot plegat, tot plegat perquè, vaja, es pensava en el seu moment que les obres començarien amb una certa celeritat, hi han hagut unes excavacions, s'han descobert també restes arqueològiques, tot plegat ha fet retardar, ha passat un any des d'acabar-ho encaixar tots els llibres.
De fet, les restes no ha sigut el que ho han redarit, van ser més, bueno,
processos administratius,
sí, tema doncs, de pressupostos...
Allò de sempre, vaja.
Sí, més tema de despatx, més de feina... I bé, doncs això sí que va enredarir doncs, el fet de que entressin els treballadors a començar les obres. Però bé, tot arriba. Van començar el mes de maig, sempre s'ha dit que hi havia una previsió d'un any d'obres, i ara el càlcul aproximat que es fa, que tampoc no dic una data, però sense cap compromís ni que això serà així al 100%, però el que està més o menys previst és que de cara al setembre, octubre de l'any vinent es pugui inaugurar.
D'acord.
És la previsió a hores d'ara,
és a dir, de cara,
i no oficial.
De cara a la tardor de l'any que ve.
Sí,
és a dir, d'aquí un any.
D'aquí un any.
En aquesta època, d'aquí un any.
Sí, perquè és això, és un any d'obres, posem, no sé, poguessin acabar el maig si no hi ha cap altre...
Però han passat dos anys, eh?
Sí, per això que volem que quan un cop s'obri valgui molt la pena.
Exacte, aquest és el sentit, que quan s'obri valgui molt la pena.
Sí,
que no s'enyori res.
Però que també tingui un punt de novetat, i de sorprendre, i que sigui una cosa molt, una biblioteca molt, molt dinàmica, que passi moltes coses.
D'acord.
I que les coses també puguin canviar.
Hi ha referències? Ho pregunto per si, no ho sé, al cap de la Marta, de la resta d'equip de bibliotecàries, llocs on heu anat, coses que heu vist, o la Biblioteca Santiago Rusiñol és tan genuïna que és difícil pensar en altres experiències o altres models de biblioteca que es pugui aplicar aquí.
Clar, la veritat és que sí que és una biblioteca molt, molt concreta i molt especial, perquè normalment o és un edifici nou on es fan les biblioteques, o és un edifici que es rehabilita o que s'amplia, com va ser el cas de la Roig Reventós. Aquest és un cas molt especial, perquè a més que és un edifici patrimonial, segons que no es pot tocar, és això, s'estan trobant restes de... és complicat. El que passa que també aquí darrere hi ha l'equip de gerència de biblioteques, la Diputació, que és un equip doncs, amb molta experiència en muntar biblioteques, en treballar amb això, amb arquitectes especialitzats en el món de les biblioteques, i jo confio molt també en aquest equip.
D'acord.
Llavors, ells ho tenen molt, molt per la mà, i realment doncs, també deixa molt l'opinió de gent de
que,
Sitges.
Vull dir doncs, que... Suposo que a molts els agradarà saber
precisament. Sí, no,
que,
nosaltres també tenim
que les
molta
bibliotecàries
decisió.
Tindran aquesta oportunitat de poder
també
participar activament.
Sí, no és una cosa que facin des de Barcelona i diguin aquí ho teniu i tallar les claus, sinó que des d'aquí, tant des de l'Ajuntament,
això
regidor
encara,
de Cultura...
Això encara, fa més il·lusió,
sí,
no?
Sí, clar, perquè pots participar molt activament, sempre doncs això, tenint en compte el seu criteri i la seva experiència, però que sempre som molt oberts en dialogar i en dir, si a tu et sembla que aquest és el camí, doncs endavant. A tu, vull dir, regidor de Cultura, bibliotecaris...
Els que ho viviu cada dia, i ho viureu cada dia, Tot això, la tardor de l'any que ve. Abans
aviam.
No arribi la tardor...
Aviam.
Sí, aviam.
Aviam si pot ser abans, vull dir.
Sí, pot ser abans, però ja saben que l'any que ve és any electoral, hi ha eleccions al mes de maig. Bé, les obres en principi no s'aturen per eleccions, però tots aquests processos a vegades sempre alteren una miqueta els calendaris. Uh-huh. Però, sigui com sigui, fem el revés, com que les obres han començat, ja no s'aturaran.
No, ara ja no.
El toro per les banyes i endavant. Comença un nou curs i, per tant, a la Roig i Reventós, com sempre, tot a punt per arrencar-lo.
Sí.
Per on comencem,
Marta? Doncs mira, si et sembla bé per l'agenda, com fem sempre. Doncs si a l'octubre reprenem les activitats, aquest any doncs, bé, continuaran sent les mateixes, l'hora del conte, les xerrades literàries, els clubs de lectura, la marató de lectura, però també tenim en ment iniciar projectes nous que ja anirem avançant, perquè estem treballant-hi, buscant col·laboracions a d'altres persones, a altres entitats, i anirem avançant.
Projectes nous adreçats especialment a...
Hi ha un... Va, vinga, avançarem. Hi ha, per una banda, els clubs de lectura, que com sabeu, cada any, bueno, fa 3 anys, que s'està fent una trobada dels clubs de lectura de la zona, cada any doncs, es fan una biblioteca d'un municipi diferent d'aquí de la zona, doncs aquest any toca Sitges, llavors la trobada es farà aquí, i...
La darrera va ser Vilafranca, no?
Va ser Vilafranca,
Me'n recordo que ho vas comentar,
i
era una trobada, vaja, ambiciosa, perquè hi havia uns clubs...
La darrera va ser a
Sant Sadurní,
exacte. Sí, també ha sigut a Vilafranca
i pensava
Penedès,
d'acord.
Sí. Doncs bé, aquest any ens toca Sitges, per tant, és una cosa més que també s'ha d'organitzar i s'ha de fer.
I que motiva, no?
Sí.
Doncs
sí,
serà un dels reptes d'aquest any, també.
I després una altra cosa, que també és una idea molt bonica, que també ja et dic, estem en això, que seria enfocat a nens i nenes, que no seria un club de lectura, seria una cosa diferent, però sempre doncs, això, no? amb el tema de motivar a la lectura, però la gràcia està en que el punt de partida és no els agrada llegir, diuen, però les històries els agraden. Per tant, agafem aquest fil, aquest aquesta cosa que tenen els nens que, bé, que s'entusiasmen amb un joc, que no deixa de ser una història, que no, de ser un argument.
Agafar l'interès.
Exacte. I a partir d'aquí, sense haver d'obligar a llegir un llibre, però mirar d'introduir-los a partir de l'interès que sí que tenen, perquè és innat,
sí,
a saber pues, com es desenvolupa una història,
sí.
I tots ens agrada el cinema, o un joc d'ordinador no deixa de ser una història, no?
I aleshores encaixar precisament
encaixar
aquesta estimació cap als continguts, sense haver de passar per aquest tràngol.
Exacte,
que molts poden tenir de llegir.
L'obligació, perquè a vegades quan hem posat en marxa clubs de lectura infantil ja ens trobem que, clar, que entre deures de l'escola o de l'institut, si volem fer-ho pels més grandets, entre que hi ha certes edats que tenen un altre món, viuen en un altre món, i això tampoc hem de perdre de vista, no ens hi podem encaparrar perquè és que estan en una altra onda. Doncs bé, altres vegades que hem volgut intentar-ho i costa moltíssim. Provem per una altra banda.
Sí, d'una forma més subtil, eh?
Sí, i això també ho estem treballant.
Fent una paràbola per arribar al mateix objectiu final.
Pot ser una cosa bonica i espero, aviam, si bé, ho posem en marxa, doncs, i podem venir a presentar.
Veurem quines iniciatives també es mouen a l'entorn d'aquest àmbit. En l'agenda.
En l'agenda. Doncs comencem aquest divendres amb l'estrena del curs de l'Hora del Conte. I torna la Manela, que de vegades hem parlat d'ella. La Manela és una actriu, és el nom artístic de la Carla Vallès, i sempre que ve a la biblioteca és que es fica el públic a la butxaca, i per això doncs, ens agrada tornar a contactar i a contractar les persones que funcionen bé amb els nens i nenes que venen a la biblioteca. Ella ens explicarà un conte amb el títol genèric de Bada Gegants, són tres o quatre contes sobre el món dels gegants, no de festa major, sinó de gegants, gegants del pit, tot això. El que és que aquí parlem de gegants i se'ns en va la imatge.
Ja està, Com deia aquell, prou de gegants, ara.
Ja està.
Fins però, Corpus,
en tot cas,
prou de gegants.
Va de gegants.
Va de gegants.
Amb la Manel, això el dia 3, divendres, a partir de dos quarts de 6 de la tarda. Després, el dijous dia 9, que estem en ple Festival de Cinema Fantàstic.
Sí, doncs dijous de la setmana que ve.
Sí, dia 9. A les 7 de la tarda tenim la presentació d'una novel·la juvenil. Hem rebut la proposta d'un... És un guionista de cinema que va néixer a Cádiz, després va venir aquí a Barcelona a estudiar a l'ESCAC, l'Escola Superior de Cinema i Audiovisuals de Catalunya, i és guionista. Ell ha fet també relats i aquesta és la seva primera novel·la. El títol és Zombie d'Or, Ciutat de Vacaciones. Si pot riure.
Queda clar, eh?
Queda riu, sí. O sigui, fa
riure. Aquesta analogia metafòrica, fonètica, Zombie d'Or, Ciutat de Vacaciones.
És una novel·la juvenil, tracta del món dels zombis. La crítica diu que és molt divertida, que és addictiva, que enganxa, és friki, és molt adequada doncs, per un tipus de lector o no lector, que potser estan, això que dèiem, obligats amb les lectures obligatòries de l'institut.
Què, 12, 13, 14?
Sí, sí. I que un tema d'aquests doncs, els pot enganxar i riure i passar-s'ho bé amb un llibre a les mans, doncs fantàstic.
D'acord. Presentació dijous dia 9, Zombie d'Or, Ciutat de Vacaciones.
Sí, l'autor no l'hem dit, és Fernando Polanco.
Fernando Polanco, autor vinculat al món del Festival Internacional de Cinema de Catalunya.
Exacte. El dia 10, que torna a ser divendres, tornem a tenir l'Hora del Conte, i en aquest cas ve la Cesc Abadell i ens presenta Gina, l'exploradora de contes. És una exploradora que descobreix una caixa vella i allà doncs, sortiran tot un tresor que ens podem imaginar quin és. I després, el dia 15 d'octubre, torna l'Helena Cejas amb les xerrades literàries i en aquesta ocasió el títol és Secrets, els agraden els novel·listes, i ens parlarà de novel·les que tenen un secret com a punt de partida i com a punt central doncs, del seu argument, que segur que tots ens venen a la memòria un munt de novel·les que aquests secrets...
Que parteixen d'una incògnita.
Sí, exacte, que parteixen d'un secret, doncs ella en aquesta xerrada les agruparà i recomanarem i en parlarem.
15 d'octubre.
15 d'octubre a les 8 del vespre. Després s'han posat en marxa també els clubs de lectura. Les places estan plenes, però en tot cas recordar els que són el Book Club, és un club de lectura en anglès, la trobada també es fa en anglès.
Precisament avui a l'edifici Miramar.
Sí, exacte, comença avui. Tenim el de literatura universal, el de literatura francesa, aquest és bimensual, i aquest club no es fa en francès, els llibres són d'autors francesos, però després la xerrada es fa en català o castellà.
Que és el club que porta la Marisa Marçal.
La Marisa Marçal, exacte. Després tenim l'Àgora, i aquest també és de caire genèric. I tenim previsió de fer-ne dos més. Un, que seria el Racó de la Calma, el tornaríem a recuperar perquè ja s'havia fet, i ara seria trimestral. A partir de les xerrades literàries de l'Helena Cejas, on sempre, doncs, com comentem, no? A partir del títol aquest més general, doncs, es comenta novel·les d'un tema, doncs, agafar-ne una i fer el club de lectura sobre una d'aquestes novel·les que ja s'hauran comentat en la xerrada. I l'altra seria un club de lectura d'alemany. Aquest ens l'han proposat una persona que...
Què està passant amb l'alemany?
Sí, 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 sí.
Ens venien fa dos dies les professores de l'escola d'adults sí. i parlàvem precisament de cursos d'alemany i rus. Ens venien des del Centre d'Iniciatives Econòmiques Nivell 10 i ens parlaven de converses amb alemany, perquè a les empreses l'alemany, ara ens dius tu...
I ara doncs això ha sigut una proposta que ens ha arribat d'una usuària habitual de la biblioteca, que ens va preguntar, i no teniu un club de lectura en alemany?
Home, esclar,
i havia mirat, clar, i havia mirat a la xarxa i realment n'hi ha pocs, i hem pensat doncs això, d'aprofitar doncs aquesta empenta que estan tenint aquestes llengües.
Què en trobeu de demanda a la biblioteca de... llibres sí, en alemany?
Sí, 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 sí que els cursos, per exemple, d'idiomes que surten molt, doncs d'alemany surten, i aquesta mateixa usuària ens va comentar que ja tenia, hi ha un grup de persones que estarien interessades.
Caram.
El que ens faria falta seria un moderador. Per tant, mira, des d'aquí doncs fem una crida que si algú, però un nivell d'alemany o nadiu, i que tingui aquest interès doncs, de portar un club de lectura perquè li agradi la literatura...
És a dir, de moment ja... identificat
sí, sí.
un grup d'usuaris interessats en un club de lectura en alemany.
En alemany sí.
I per tant, si hi ha algú que sigui nadiu amb alemany i, òbviament, amant de la literatura, es pot posar en contacte amb la biblioteca.
De totes maneres, seria perfecte perquè el moderador és una figura important en un club de lectura, o és molt, però de totes maneres, si tinguéssim el grup de gent
començaríeu
interessada,
grup.
Es podria començar i potser doncs ells mateixos no? doncs un pot
trobarien
una
algú d'entre ells
la veu que una vegada i una altra doncs, que no ho paressin per falta d'aquesta figura que ja la trobarem, això
d'acord.
Estem convençuts.
O sigui que en qualsevol cas, passi el que passi, molt probablement s'encetarà aquest club de lectura en alemany.
Sí, 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 per tant,
tindrà nom o no?
A veure quin li trobem,
quin li...
és que no sé la mai. Però bé, el revirem.
Vinga.
Sí, ja se'ns acudirà. I bé, totes aquestes activitats les tenim també en l'apartat d'agenda del blog de la biblioteca, per tant, doncs, tothom ho pot anar consultant allà, i també animem doncs, a fer un m'agrada en el Facebook de Biblioteques de Sitges, on també doncs, anem posant aquesta informació d'activitats, de recomanacions, dels llibres que ens arriben nous, doncs, les ressenyes, bé, doncs, per estar una miqueta bastant al corrent del que passa. Cada dia a la biblioteca tenim el blog i tenim
el
Facebook.
I teniu el perfil de Facebook, Biblioteques de Sitges.
El Facebook, sí.
Biblioteques de Sitges.
El
blog és...
El blog és Biblioteca Josep Roig i Raventós, tot junt. Ens agraden els noms llargs. Sí. Biblioteca Josep Roig i Raventós.wordpress.com.
Ja no he preguntat poc correu electrònic, perquè, però allà hi trobaran tota la informació relacionada amb la biblioteca. Més coses.
Un apunt així Vinga. Breu també. A la Biblioteca Virtual, que és el portal de biblioteques, de gerència de biblioteques, avui s'estrenen les entrevistes virtuals. Cada mes, un autor... es prestarà a que els usuaris de les biblioteques li facin preguntes. I bueno, hi ha una persona, evidentment, que les ordenarà, que eliminarà les que no corresponen, però que hi ha autor, doncs, respondrà les preguntes. Comencem avui i l'escriptor que inicia aquest nou projecte és l'Albert Sánchez Pinyol, l'autor de Victus, entre molts d'altres.
Com es pot participar?
S'ha d'entrar a la web, que és bibliotecavirtual.diva.cat. Allà trobareu la pestanya que diu entrevistes virtuals i a partir d'allà es pot fer la pregunta en català, en castellà o en anglès.
O sigui, es deixa la pregunta
deixa
formulada.
Es deixa la pregunta, exacte. I llavors a partir del 27 d'octubre
sí.
l'autor contestarà, sortiran les respostes.
Entesos.
Els propers autors seran el novembre el Noah Gordon i el desembre l'Eduardo Mendoza. Són autors de prou
pes
i pot ser una cosa bonica i molt interessant de poder... deixar anar
que un
doncs,
usuari
pregunta.
Que pugui preguntar a Eduardo
Exacte.
Mendoza
doncs. Sobre la seva vida, la seva obra, curiositats
a la manera que fan alguns mitjans de comunicació o alguns diaris especialment en els seus webs la Diputació de Barcelona a través de la Biblioteca Virtual també ofereix als usuaris de les biblioteques que preguntin als autors. És Albert Sánchez Pinyol, l'home de Victus, el qui a partir d'avui rebrà les preguntes i a partir del 27 d'octubre trobaran les respostes a aquelles preguntes. Òbviament hi ha un procés de selecció perquè hem de suposar que si hi ha preguntes que poden coincidir
s'ajunten
o que no venen al cas o que sigui.
Són unes normes molt bàsiques.
Està clar. De decòrum i d'educació. D'acord.
I us veia, he portat dues recomanacions. Una, les dues són del Lot Nou, una és una novel·la i una altra és un àlbum il·lustrat.
Doncs tu mateixa.
El primer és d'un autor txec, que es diu Bohumil Hrabal, i l'he triat per dos motius.
Que tradueix Mònica Sgustova.
Exacte. L'he triat per dos motius, en realitat he dit dos, però n'hi ha més de dos. Un és que aquest any és el seu centenari de naixement. Va néixer el 1914 i va morir el 1997. Una altra és que la seva obra va estar prohibida durant molt de temps, va estar prohibida en el seu país pel règim polític establert després de la invasió de Txecoslovàquia per part de l'exèrcit rus I justament aquest setembre hi ha hagut una fira, la primera fira de llibres prohibits, que s'ha fet a Llagostera,
sí.
I a la biblioteca han tingut una exposició d'aquests llibres. Llibres prohibits que poden ser des de Harry Potter, perquè hi ha biblioteques d'Estats Units que el van prohibir, fins als que doncs, són més obvis, no? Mm-hmm. Tipo el diari d'Anna Frank o...
Ens sembla mentida, eh?
És això, que quan treus el prestatge llibres d'aquests, dius, ja, aquest ha arribat a estar prohibit, no? Perquè clar, Lolita, pots arribar
sí, sí, sí.
a entendre i imaginar-t'ho, però hi ha d'altres que realment sorprèn.
Mm-hmm. Harry Potter va estar prohibit?
Sí, en alguna biblioteca dels Estats Units van pensar que el contingut no era prou adequat pel nostre jovent, pel seu jovent.
De la democràtica dels Estats
sí,
Units?
Sí, sí, sí. Mm-hmm. Doncs bé, aquest doncs, és un autor que va estar prohibit durant molts anys i per això també l'he pogut destacar. A part que és un bon autor, uh-huh. que té un sentit de l'humor molt clar i que és agradable de llegir, i a part doncs, també perquè són traduccions de la Mònica Gustova i per tant doncs, també és una feina la de traductor.
Hi ha un vincle, eh?
Que de vegades tampoc la mínima importància i la
està
té
clar
molt.
Que sí.
Doncs aquest seria un. El títol és Tierno Bárbaro.
Entesos. De Bohumil Jarabal.
Uh-huh. I l'altre és un àlbum il·lustrat que es diu Una cosa tan petita que cap a la butxaca dels pantalons.
I la portada és La butxaca d'uns texans.
Sí, exacte. L'autor és Joan Camises i la il·lustradora és Anduluplando. Realment no es diu així, com mm-hmm. us podem imaginar.
Un renom de...
Ella es diu Elisabet Díez, és tarragonina, és publicista i dissenyadora de gràfica i aquest és el seu primer àlbum que il·lustra. És una història molt senzilla, molt slow, molt tendre, molt de calma. El protagonista és un mecànic i ell doncs, està en el seu taller esperant que algun cotxe doncs, necessiti del seu ajut. Veu per la carretera doncs, com van passant els cotxes, com van passant els ocells, com van passant els avions,
d'acord.
Però ningú para. I en aquest esperar recorda bons amics que ha fet en el seu taller, doncs, de persones que sí que han hagut de parar, que ja els ha pogut ajudar, i va recordant doncs, a aquests personatges
d'acord.
Que en un moment donat doncs, han
anècdotes
parat.
Anècdotes de persones que van
exacte.
Aturar-se al seu taller.
Sí, sí, doncs una família que va haver d'acampar, anaven de càmping, es van haver de parar i van muntar la tenda de campanya i per tant van fer càmping ahir en el seu taller. Una senyora que duia gallines li va regalar uns ous i va fer una truita fantàstica. O una noia que tenia un gos que es deia com ell, Claudi, i com cridava Claudi, i no sabia si era pel gos o si era per ell. Són històries molt, molt senzilles.
Explicades també gràficament d'una forma molt senzilla.
Sí, i el text és molt bonic.
Això que són les quatre estacions de l'any?
Sí, amb el seu taller, el temps no s'atura, és una miqueta allò que el temps va corrent, que ell espera, i penso que és un conte adequat això, no? De l'hora d'anar a dormir, d'això, vinga, una miqueta de calma, doncs d'explicar aquest conte.
Unes il·lustracions molt també de plantejament molt, molt simple, gens sí. recarregades de res, una grafia molt, molt
exacte.
Simple, molt simple.
I volia destacar, si tinc temps,
sí? Sí? Vinga.
L'editorial. L'editorial es diu Piscina, un petit oceà. És un nom així també com molt poètic, és una editorial
què
de Tarragona.
Què està passant en aquestes editorials
sí.
tan petites?
És una petita editorial de Tarragona. I...
Piscina, un petit oceà.
Un petit oceà, sí. L'autor dels contes sí. que s'estan publicant són en Joan Camises, en Joan Calçotets, en Joan Barrets, per tant, darrere de... I els il·lustradors sí que van canviant.
D'acord.
Però l'autor canvia i no canvia.
Canvia i no canvia.
Sí. És un petit, això, és un petit projecte editorial de Tarragona, especialitat en contes il·lustrat per tots els públics, busquen històries, paraules, dibuixos i que siguin... intergeneracional que no tenim perquè això que dèiem abans que comentàvem, que els àlbums siguin perquè els nens se'ls mirin sols, no, és que un adult també pot gaudir d'aquesta senzillesa.
Veu que el que hi ha aquí
és
per...
és bonic i ja està.
És per el gaudi entre dos, pares i fills, per
sí,
descomptat.
Sí, sí. I llavors la condició que posen ells per publicar una cosa aquí en la piscina un petit oceà és que tots els processos creatius, edició, d'impressió estiguin a prop de casa. O sigui, una miqueta a quilòmetre zero
sí.
en el tema dels llibres.
D'acord.
Per tant...
O sigui, autors, comarques, bé, que tarragonines i dels voltants...
Sí, sí, sí. Que l'idea
original... Il·lustradors també...
Sí,
i,
el text, il·lustracions, el disseny, la maquetació, tot això...
D'acord, de casa.
De casa. Són per això, professionals del seu entorn i amb una garantia de proximitat. Uh-huh. Com ells mateixos diuen, que com els tomàques de l'horta, és sa, fresc i saborós. Doncs els llibres, igual.
Editorial, Piscina...
Piscina, un petit oceà.
Un petit oceà. I una edició maquíssima, eh?
Sí,
no és allò
sí,
de l'editorial petit, a vés a saber què et trobaràs. No, no.
Una
edició
ben cuidat,
molt ben cuidada, molt, molt maca.
Per seguir-los i estar al tanto de que van publicant.
Una cosa tan petita que cap a la butxaca dels pantalons. Uh-huh. La segona de les recomanacions, dels suggeriments que ens ha portat la Marta Sánchez en l'inici del curs a la Biblioteca Josep Roig i Reventós. Hi haurà moltes coses per explicar aquest any, així ho esperem, i darrere de totes elles, la gran cosa que també esperem explicar de cara al 2015. Marta, gràcies.
Gràcies a vosaltres.
I tornem en 15 dies.